Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia fins a les 4. Fins ara us hem parlat de la ressaca pels resultats de les eleccions basques que encaminen a Euskadi a la reedició de l'acord entre el PNB i els socialistes que ja governen la majoria d'institucions d'Euskadi. També us hem explicat l'arrencada de les comissions d'investigació pel cas Koldo, que en clau catalana tenen l'interès de saber com se'n surt el líder del PSC, Salvador Illa, favorit a les enquestes de cara a les eleccions del 12 de maig. I ens hem fet ressò de la dimissió del cap de la intel·ligència militar pels errors que van permetre els atacs de Hamas el 7 d'octubre, origen de l'actual guerra de Gaza. El cap de la intel·ligència militar israeliana és qui ha presentat la dimissió. Què més podem explicar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que el Tribunal Suprem denega la possibilitat d'agafar-se un permís retribuït per acompanyar el metge familiars que no són dependents. Una sentència d'aquest tribunal considera que agafar-se hores retribuïdes per aquest motiu seria abusiu per l'empresari. La decisió dels magistrats és la resposta a una demanda de conflicte col·lectiu que va presentar el sindicat Comissions Obreres perquè una empresa ampliés el dret a utilitzar les 35 hores de permís retribuït per acompanyar el metge, també la mare o el pare o els fills majors d'edat, encara que no estiguin al seu càrrec. En crònica política, Javi López tornarà a ser el candidat del PSC a les eleccions europees, ho ha aprovat l'executiva del partit, que també ha donat llum verda al seu programa electoral de cara al 12 de maig. Ho amplia des de Barcelona, Núria Oriol, bona tarda.
Bona tarda, un programa electoral fet en clau de govern, amb prioritats i mesures a treballar ja durant els primers 100 dies en cas que poguessin guanyar i aconseguir governar la Generalitat. Entre els principals eixos, un nou finançament per Catalunya, desplegant, entre d'altres, l'Estatut, fent possible un consorci tributari, enfortir l'autogovern, un decret òmnibus per lluitar contra la sequera amb un primer paquet de 3.500 milions d'euros i també com a prioritat la política lingüística com a àrea transversal i que dependria directament de presidència i que busca un nivell competitiu dels alumnes en català, castellà i també anglès. La portaveu del PSC, Núria Parlon, s'ha defensat davant les crítiques dels partits independentistes.
La llengua catalana sigui la que articula la matriu del nostre sistema educatiu. Ara bé, ens agradaria que tots els nens i nenes de Catalunya puguin dominar també l'anglès, perquè si no ens podem trobar amb desigualtats clares sense trencar la importància que ha de tenir el català i, evidentment, el coneixement del castellà. El trilingüisme formi part de la proposta educativa a Catalunya.
Núria Oriol, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I els gegants del Pi de Barcelona han tingut un ensurt a Girona aquest cap de setmana. Un fort cop de vent els ha tirat a terra i les dues figures han quedat molt malmeses a causa d'aquesta caiguda. Ara mateix estan en reparació al taller Casserres de Solsona, el mateix que els va crear, i s'espera que arribin a temps per la trobada nacional de gegants d'aquest cap de setmana. Ho afegeixen, això que sentireu des del taller Teresa Casserres.
La geganta sobretot va patir les perfectes de la part escultòrica, que serien el gust i les mans, també a la part estructural. La part més important, que és la part escultòrica, doncs es va malmetre, el cartró pedra es va trencar, una forta contusió a la cara i a les mans, i hem pogut treballar doncs còmodament, sense haver de córrer tampoc, fent la feina ben feta, i puguem arribar a temps, doncs jo crec que és una ocasió única que els gegants del Pi hi han de ser aquí els 600 anys de gegants de la ciutat.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
D'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb el Miquel Àngel Escobar, consultor en comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb el periodista Marc Colomer. Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
I amb la també periodista i cap de política del periòdico, Júlia Reguer. Júlia, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Tot a punt per tertulia ja?
Tot a punt.
Sí.
Ui, més de vostre, has rumiat una mica, escolta'm.
No. Home, és que si et diguéssim que no, que...
Sempre a punt, clar. Sempre a punt. No, si et diguéssim que no, posaríem no. Música, posaríem música. No hi ha problema, tot una hora de música. Ja sabeu que sempre el primer tema del Catalunya Migdia, aquesta segona hora, ens ve des de fora. Però que els dilluns ara tenim un forat perquè la Carlota Gurt ha entrat en una llista electoral i, per tant, fins després de les eleccions, no, ens fa dèria. Hi ha un corcó que no para de demanar-ho. Té nom de Carme Lloberes. Carme, bona tarda.
Un corcó, vols dir?
Home, sí, perquè cada dia et trobo per als estudis i tot plegat i em demanes que un dia vols participar en un informatiu.
És una de les meves il·lusions.
Ja, però ets molt valenta fins que t'he posat... fes avui la dèria. No, avui no em va bé.
Avui vol dir que les coses s'han de preparar ben fetes,
clar,
i més, diguem, amb una taula d'il·lustres com tenim aquí, que ens acompanyen, i per tant, doncs, no m'agradaria no donar el to, si molt vols. Bé. Jo m'encanta que m'hagis fitxat, ho dic tot Catalunya,
no,
que ho
sàpiga. No, t'estic fitxant.
És a dir,
avui fes la prova, no?
Encara no t'he fitxat, clar.
Ah, encara no m'has fitxat. Ah, hem de fer la negociació aquí en públic.
Sempre tira de fets consumats.
Jo sí.
Tu ja et dones per fitxar.
No, jo el que pensava és, com que no t'has atrevit a fer-la avui...
Home, si vols la faig, però llavors serà una mica barruera perquè massa sincera, massa sincera.
Dilluns que ve... Sincera?
Sí. Llavors,
que ho dic amb límit per aquí, no?
Ho dic una cosa a tots tres. No la coneixeu. Si li aneu donant benzina, o sigui, a les 4 no hem acabat.
No, això...
Si la coneixem, si la coneixem.
No sé per què.
La coneixem.
Sí, però la coneixeu
un ja ha dit, no direm noms, però un ja ha dit, ah, però que ens reunirem d'esports ara. És a dir, com si la gent d'esports no pogués enraonar de moltes altres coses.
Sí, que enraonarem d'esports, ara de seguida.
Però espera-me, no, però us deixaré ja que no em deixa fer la dèria avui.
No, t'estic dient que la facis dilluns que ve.
Però és que la de dilluns que ve ja no tindrà sentit, perquè demà és Sant Jordi.
Ah, o sigui, llavors, vols una dèria de Sant Jordi, tant sí com
més
no.
Més que una dèria, una provocació. Jo sí que en tenia.
Jo excedeixo una part de la intervenció i li acabo de rebentar el programa.
La Carlota també és molt provocativa,
no,
eh?
Sí.
Sempre a favor,
però en aquest cas hauria de ser una qüestió provocativa, perquè jo ja crec que, a l'hora de la veritat, diria que es necessita una revisió d'aquesta festa.
De Sant Jordi.
Perquè, sí, jo crec que hi ha els mediàtics de pacotilla que només necessiten, com per satisfer la seva vanitat, em té una mica, diguem...
Feia molts dies que no feia això. El programa no es fa responsable de l'opinió dels seus col·laboradors.
Home, però si ho
feia molt que no ho feia.
Ho he dit amb molt de respecte, molt respectuosa, no us sembla, aquests senyors? Ni
el fet de pacotilla ha quedat una mica així, però vaja.
Mediàtics de pacotilla, tu saps qui són o no? Vols que et doni
bueno,
noms?
Bueno, que podeu tenir els seus, vull dir.
Sí, home, ara picaré. No, però vull dir que ja està bé, és a dir, crec que estem adulterant una mica aquesta festa, que és bonica, encantadora, però d'aquí a què val tot per vendre, no. I que qualsevol escriu llibres, tampoc. Jo adoro el talent, diguem, de... sobretot de la gent que té talent per fer coses, és a dir, sigui literatura, sigui art, sigui música, sigui el que sigui, però no cal. És a dir, avui dia jo crec que el consumisme ens està devorant. I a més m'han dit que les roses, diria, que no tenen... ja les catalanes, es veu que s'esgotaran ja aquest...
Queda només un productor de rosa catalana i ja diu que no...
Per això...
Ho deixarà de fer perquè no li surt a compte.
Com és possible, això?
Doncs ara... Són més barates les que venen de lluny.
Ja, home, però molt més barates han de ser perquè aquí no hi hagi mínimament...
Han deixat de fer negoci.
Doncs llavors jo et diria una cosa, que no comprarem més si no són catalanes, haurem de buscar una altra flor, perquè, clar, el que no anem a fer...
No t'ho creus ni tu, que la gent deixa de comprar roses per Sant Jordi.
Podríem... hi ha vegades que quan hi ha, diguem, moments de misèria, no?, tu t'has d'adaptar als moments, i llavors si no hi ha... Tu les aniràs a comprar de Perú, de Costa Rica... Ei, grans abraçades a tothom, eh? No hi hagi ara aquí un inconvenient. Però jo crec que no. Jo us ho deixo com avui a provocació, perquè crec que n'heu d'enraonar. És a dir, jo crec que...
La veritat, si has acabat fent una dèria, o ets conscient d'això?
No,
eh?
Perquè no he tingut temps i he hagut de dir-ho així d'una manera ràpida i d'això, però jo crec que la reger, ho dic bé? Reger?
Reger.
Ah, perquè va amb la U.
Ah,
ja
exacte.
Valen.
Sense R al final.
Ah, tinc un Escobar. Jo he treballat 6 anys amb un Escobar, sí. Imagina't. I el Marc Colomer, doncs crec que m'han fitxat ja, no?
Dilluns que ve faràs una dèria.
I hi hauran aquests aquí a taula?
Igual no
o,
tots.
Ah, depèn.
Depèn.
Home, però si els hem d'anar acostumant a tots, veurem, eh?
No, però vindràs un dia i prou, eh?
Ah, només un.
No,
pues vaya merda.
Per un amistós.
M'hauré de...
És un amistós.
Un amistós.
Sortés contra casats, diríem.
Però escolta'm...
Jo ara ja em fitxava per tota
cosa,
la temporada.
D'alguns amistosos han sortit fitxatges
sí,
a la
perdona, futbol. És que potser t'entusiasmo tant que sóc un Lamine Yamal que ja no necessites que
o
surti
no.
Ho dit només, en aquest
només,
sentit.
Només que deixis de donar-me la tabarra cada vegada que em veus pels estudis demanant entrar un dia en un informatiu, ja en tindré prou.
Apa, doncs, me'n vaig.
Escolta'm, dilluns que ve faràs dèria. Voleu dir alguna cosa de la teoria de...
Home, es podrien dir moltes coses, però en aquest moment del quilòmetre zero... que sigui més barata una rosa vinguda de Sud-amèrica que una produïda aquí al costat, home, a mi em costa molt d'entendre.
Però això passa, parla amb els pagesos.
Sí, home, però...
Passa amb les roses,
però,
passa amb les fruites,
sí, home,
passa
però,
amb les
però, flors... Però aquí hi ha un esforç present per consumir producte sí, clar, quilòmetre sí, zero. Sí. Hi ha tot un discurs al voltant d'això. I fins i tot hi ha cadenes de distribució que parlen d'això com un element, diguem-ne, de valor. Com és possible que en el tema de les roses un país se conrea de tot tipus de coses i, evidentment, flors també, històricament, com és possible que n'hi hagi només un productor de roses? És que, no sé, em costa d'entendre.
No sé si s'ha sentit, però i dels llibres? És a dir, les roses és important. I els llibres, res a dir.
Jo estic bastant d'acord amb la crítica que feies, eh?
Una crítica, no. Això de crítica, jo no sóc crítica, eh?
No, però sí, però...
reflexió.
Però ho és una crítica, no té per què ser dolenta, eh? Pot ser una crítica bona.
Ah, no, avui dia tothom també té un carnet de crítica.
Si no, els crítics literaris no tindrien feina, només criticarien cap a dolent, ni alguns que critiquen cap a bo.
Un dia també... Mira, doncs ja sé la dèria que farem l'any que ve. Ai, digo, la temporada que ve.
Ningú ha dit que t'haguem fitxat per l'any que ve, no? És que estàs a punt gairebé de l'any que ve ja ha presentat el programa.
No,
com a negociadora és bona, eh? Com a negociadora és bona.
Espera-me.
No ho saps prou.
Espera-me, el què? Ei, ara ja ho tenim, doncs. Ja tinc clar el tema dels crítics. Que qui els hi dona aquests carnets?
Ah, i amb quins interessos a vegades?
Madre mia. Doncs vale, hi haurà d'això. I tu alguna cosa a dir de cosa... No, t'interessa el tema. No
t'interessa? Sí, m'interessa, clar, que m'interessa. Però que... No ho sé, què he de dir sobre els productors de roses. No, tampoc seria per dir-te, home, però n'hi ha un, vol dir que... quants hem perdut els últims anys, no? Voldria tots? Tenir la comparativa.
Tots, sí,
però quants eren tots?
No ho sé, però molts deurien ser, perquè si aquí hi ha la rosa...
Sí, no ho sé, voldria saber coses. Home, que jo tenia posicions crítiques a aquesta globalització malentesa que ha posat el capital per davant de tot, doncs suposo que això també ajuda a donar-me la raó, no? El que
I l'altra part? I l'altra part? L'altra part, la de que qualsevol pot escriure un llibre i que aquestes coses que només és per satisfer la vanitat de determinades persones que no la tenen prou coberta?
Però no t'està induint a opinar, eh? No opina lliurement, eh?
No et deixis provocar.
Sense pressió.
És que ja ho has dit tu.
Ah, d'acord. Fixa't. Em donen la raó.
Ja està.
Ja ho has dit. Home, no, però és que... Tampoc cal fer una gran anàlisi per veure, diguem-ne, com la cosa...
Però ara tampoc no em menys que és la meva anàlisi.
La dèria ha quedat simple. T'estan dient que és simple, la dèria.
No, però m'està dient...
Aquí tenim un nivell de qualitat alt, aquí no serveix amb qualsevol.
No, jo ho tinc clar.
No, ho deia per la dèria, no? Ho deia en el sentit que... Home, doncs sí, clar, es publica cada cosa, que a mi em faria vergonya. De fet, aquest és un dels motius que ha fet que jo no hagi publicat mai res.
Pam.
I n'hi ha d'altres que són famosos i no els escriuen, que aquesta és una altra història.
També. Jo el dia que n'escrigui un, que no l'escriuré jo, i me l'escriuran, per exemple, doncs almenys diré, però me l'ha escrit fulanito de tal. No?
El tindrà el seu reconeixement.
No? Perquè llavors sí que has d'agafar un escriptor, si de veritat vols fer que sigui literatura. Però, clar, així tothom hi està d'acord.
És un ofici
doncs hi
molt reconegut, el Danell.
Sí. I tant.
Sí.
El Danell de literari és molt reconegut.
Què vols que hi ha d'això? Ah, i em sembla que ben pagat, diria, no? Però bé,
no.
Estic segur que no està ben pagat.
Però llavors així
no
esteu.
Perquè tot allò que va relacionat amb la literatura, ben pagat, no està. I així estem, també.
Bé, és que és un altre error. És a dir, fixa't, jo també et posaria una altra cosa sobre la taula. Els escriptors, en aquest sentit, haurien de mirar... L'esport sempre ha de ser el reflex de la vida, si t'hi fixes, no? I llavors, per què t'ho dic? Perquè Messi és el que cobra més, és el jugador. I l'agent és el que cobra un percentatge. Llavors, per què... l'escriptor cobra 2 euros del seu llibre i tots els intermediaris cobren el que no està escrit.
Això és com l'agricultor, igual.
Ara, doncs, per tant, estem d'acord. Per tant, això s'hauria de capgirar. Jo, si fos escriptora, seria la que cobraria més. És a dir, no entenc...
Potser per això no ets escriptora.
No et penses, eh? No, és perquè no sé escriure. Jo sempre he dit... Veus
home,
com
és un fet bastant important
clar,
per ser escriptor.
Però, no, n'hi ha que no saben escriure i bé que s'hi posen.
Vinga,
però,
va, som-hi. Anem obrint fronts.
Avui
no n'havies de fer de dèries, que n'has fet 3 o 4 ja.
Com que veus que no m'acomiades, jo aniré fent...
Carme Lloberes, dilluns que ve, no? Mira,
ara ens hem enganxat aquí.
Algun escriptor que era molt bon escriptor, quan llegies els originals, feia una mica d'angúnia a l'ús de la llengua que feia.
Ah, i vols dir...
No diré pas
però vols dir que llavors hi ha la feina del corrector o del qui sigui, no sé qui passen jo, els processos de fabricació, no me'ls sé.
Això.
Però bé, no, però un és la idea, el creador, no sé quantos, això és el que s'ha de pagar. És a dir, a mi a l'altre perquè em vingui a corregir un text...
Molt bon escriptor que a l'hora d'escriure, doncs, home, feia una mica de
cosa. I et dic més, i que si no ens assaltem uns quants d'això, i et diré més si em deixa el senyor Òscar Fernández, que llavors en les llibreries, també hauria, i ho dic així, i no cal que la gent se m'enfadi, eh? Però en les llibreries hauria d'haver-hi, saps, quan jo vaig a McDonald's, jo sé que vaig a menjar a McDonald's, i que és fast food. I vaig i m'encanta menjar-hi a vegades. Val? Però quan jo me'n vaig, ara no et sabria dir de la Michelin,
igual,
el senyor
Carlos Gaig,
d'alta gamma, jo sé que allà no em donaran la bazofia, per exemple, de l'hamburguesa, que no és hamburguesa. Val? Llavors, per què, jo pregunto, a les llibreries haig de trobar tot barrejat? Tot barrejat vull dir que no, que hauria d'haver-hi la literatura en una banda i els llibres, que li dieu ara aquests que es venen, que no sé quantos, aquests que escriuen perquè no sé quant...
Estaríem... Però ja els llibreters.
Ho deixo.
I per això reivindiquem els llibreters, sobretot de confiança.
Però jo crec que s'ha de saber... quan jo vaig al Liceu o no? I quan vaig, diguem, al barri del Bronx, vaig al barri del Bronx, ja està. T'ha agradat o no?
I porta molta qualitat al barri del Bronx, eh?
I tant, jo hi visc.
Musicalment parlant, artísticament parlant.
Vull dir que hi vius.
Bueno,
és el barri del Bronx. No, deixem-ho, no obrim més
fronts. No.
Escolta'm, hem arribat a un quart. I això que no feies d'èria. Dilluns que ve te la prepares, eh?
I tant, serà una cosa seriosa.
Molt bé.
Apa, adéu.
Carme Lloberes, adéu-siau.
Adéu.
Un quart. De seguida anem a Euskadi, perquè el tema del dia és aquesta ressaca del resultat de les eleccions. Però abans, en l'últim minut de la informació esportiva a la primera hora de Catalunya Migdia, hem sentit un comunicat del president del Barça, Joan Laporta, queixant-se de l'actuació arbitral ahir al Clàssic entre el Madrid i el Barça. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Molt contundent, la posició de Laporta.
Sí, ahir després del Clàssic no va parlar el president, malgrat que va haver-hi decisions arbitrals que van indignar bona part del barcelonisme. Sí que ha parlat avui, hem sentit uns fragments on expressava el seu malestar amb el VAR, sobretot amb l'ús que es fa, el mal ús, deia Joan Laporta, que es fa del VAR en segons quins partits i en segons quins equips. Diu que sempre en segons quins equips es fa servir d'una manera i en d'altres d'una altra, però ara ha fet un pas més i ara sentirem aquest fragment del comunicat i de les paraules de Joan Laporta, perquè diuen, atenció, que demanaran totes les imatges possibles del gol fantasma i que en cas que el gol sigui gol, és a dir, que hi tinguin alguna imatge que allò ho puguin provar, demanaran la repetició del clàssic.
En cas de confirmar-se que va ser un gol legal, com així pensem, anirem més enllà i demanarem la repetició del partit tal i com ha passat en un encontre d'àmbit europeu per error del VAR.
Clar, això fins ara no ho havíem fet, evidentment, és anar molt més enllà. També és cert que veurem fins a quin punt, primer que tinguin tota la informació, que trobin alguna imatge en què ells puguin demostrar que tota la pilota, perquè ha d'entrar sencera la pilota dins la porteria.
Sí, perquè a vegades hi ha efectes visuals, eh? Perquè a vegades quan la pilota està una mica en l'aire, sembla que la línia es veu sencera, però en realitat, si fessis allò la perpendicular amb el terra, vull dir que les imatges han de ser molt, molt concloents. Però és veritat que no recordo un precedent.
Ell parla d'un precedent de l'Anderlecht Genk, és l'única vegada que sí que s'ha repetit el partit, però vaja, anirem seguint, veurem. Primer han de recollir tota aquesta, recopilar tota la informació i a partir d'aquí, doncs, a veure si realment acaben demanant la repetició del partit.
Quan diu accions penals vol dir a la justícia ordinària. La justícia ordinària ràpida no és, vull dir que igual tenim un fallo d'aquesta decisió d'aquí no sé quants anys, que igual ja aquesta lliga està ja més que amortitzada.
Sí que ni ens en recordem d'aquest gol fantasma. Bé, en qualsevol cas sí que la veritat és que això és inèdit, en el sentit de queixes se n'han sentit moltes, el Barça ha sentit moltes queixes arbitrals durant la temporada, Xavi, també el president, però aquesta ja va més enllà, i a més que en aquest mateix comunicat diu que si no fos per el mal ús del VAR, doncs, o que el mal ús del VAR fa que, i les decisions arbitrals, és el que marquen aquesta diferència d'11 punts entre el Barça i el Madrid. És a dir, que si no fos per les decisions arbitrals, segons Joan Laporta, el Barça potser estaria liderant la Lliga.
No sé si sou molt futboleros, poc futboleros, o què us sembla aquesta actuació de Joan Laporta?
Zero futbolero. I l'únic que vaig sentir ahir per casa, perquè la canalla d'on solen han sortit diferents en això, són futboleros, és quin robatori. Però més enllà d'això no en sé més.
Per tant, són culers, diguem-ne.
Sí. No, on... Un dels dos, no. Ah. Se'n va fer del València. No ho sé per què.
No, tampoc no cau molt bé el Madrid a València, no?
No ho sé.
El Miquel Àngel, la Júlia...
Bueno, jo, zero futbolera, però... Sí. I a més, ahir, clar, ahir va passar una cosa molt curiosa a les redaccions dels diaris, que és que en una pantalla teníem les eleccions basques...
I de les ràdios.
I de les ràdios. I a l'altra hi havia el partit.
Teníem una per Catalunya Ràdio i una altra per Catalunya Informació. A Catalunya clar. Ràdio, la transmissió del partit, i a Catalunya Informació, un especial...
I anàvem sentint crits que no sabies de quina tele et venien, no?
De fet, el del València ahir tenia posat... Estava més pendent de les eleccions basques que no pas del partit.
Res de nou. L'única constatació per mi és que això al revés no hagués passat.
Doncs això i el robatori anirien en la línia de Joan Laporta.
De Joan Laporta. Sí. Bé, doncs, en tot cas, deixem constància d'això. El Barça busca totes les imatges del gol, aquest gol fantasma que l'àrbitre no va donar, un gol de Lamine Yamal, i si en troba alguna que quedi clara, clar, que la pilota entra sencera, reserva fins i tot anar a justícia ordinària i demana la repetició del partit. Per tant, veurem si això té alguna opció de tirar endavant o no, si troben la imatge i si després la justícia s'hi posarà o no s'hi posarà. En tot cas, és un fet inèdit. A la Lliga Espanyola sí que hi ha aquest precedent a Europa en un partit de la Champions, era, o de Lliga Europa?
D'Europa.
D'Europa.
Però la imatge ha de ser de les càmeres que retransmeten el partit? O pot ser un altre tipus d'imatge d'un aficionat, perquè al final les càmeres estan taxades, no? Vull dir, això...
Sí. El problema és que...
Totes estan controlades pel VAR.
La que en teoria marcava la línia de gol, el porter, en la seva posició, tapa la pilota. Llavors no es veu clar. I, per tant, no hi ha, de les càmeres oficials, no hi ha cap imatge que ho deixi clar. Ara, no sé si el Barça, des d'algú que gravés el partit, des de la graderia o des d'una altra banda, en trobés alguna... que fos, però clar, ha de ser molt indiscutible.
I aquesta pot tenir validesa de prova, perquè al final, clar, és com allò de les escoltes, no?
No, són
que algunes són legals, altres no.
Tenim més dubtes que certeses. Per tant, avui jo us recomano sentir el Tot Costa a partir de les 7, perquè allà segur que tindrem molta més informació sobre aquest pas que fa el Barça.
Anderlecht Genk de la Lliga Belga, i va ser per un penal. La imatge, un gol fantasma d'un penal.
Molt bé, doncs aquesta és l'última hora que hem sentit just quan estaven sentint pràcticament els senyals horaris de les 3 de la tarda. El Barça es planteja anar fins i tot a la justícia ordinària de demanar la repetició del clàssic d'ahir si troba una imatge que demostri que la pilota de la Lamine Yamal va entrar dins de la porteria de l'Unin. Veurem quin recorregut té tot plegat. Laia Tudel, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Passen 20 minuts de les 3. Deia la Júlia, ahir pendents del clàssic i també de les eleccions a Euskadi, sense gaire temps per digerir els resultats, el PNB i el Partit Socialista d'Euskadi comencen ja a negociar avui mateix per reeditar el govern. Els resultats de les eleccions han tornat a donar l'endecaritza als penedistes, que governaran amb els socialistes en majoria absoluta, tots dos. Bildu, però, ha fet els seus millors resultats de tota la història i ha aconseguit els mateixos escons que Imanol Pradales del PNB. 27 pel PNB, 27 per Bildu. 39.000 vots a favor del PNB és la diferència. Els socialistes també han millorat una mica els seus resultats, dos escons més, el Partit Popular n'ha guanyat un, es queda amb 7, Sumar entra al Parlament Basc, Vox manté l'escó que tenia, Podem desapareix, en tenia 6, i d'aquests 6 de Podem queda només l'1 de Sumar. Per tant, Euskadi tindrà el Parlament més nacionalista de tota la història, el 68% de representació, però tornarà a tenir un govern de centre-dreta. Anem a Bilbao, on encara hi tenim l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Arnau Maimó. Arnau, bona tarda.
Bona tarda.
Avui, en teoria, és dia d'anàlisi, però sembla que el PNB, ni anàlisi ni res, ha posat la directa, negociacions, i tothom està d'acord que no cal analitzar gaire, sinó que simplement s'ha de formar govern.
Sí, la ressaca electoral a Euskadi ha durat poc. Els bascos aquest matí han demostrat que són pragmàtics i aquí tothom vol anar per feina. La majoria de partits es reuneixen aquesta tarda per analitzar resultats, però aquest matí PNB i Partit Socialista ja reconeixien que volen reeditar govern de coalició. Les dues formacions estan en contacte des de primera hora i la intenció és trobar-se aquesta mateixa setmana per tancar-ho com més aviat millor. El PNB ahir va guanyar en vots, però el seu màxim rival, Euskal Herria Bildu, va igualar en escons. Pel Partit Nacionalista Basc respira perquè ha evitat el sorpasso que temia i podrà governar, però avui diferents càrrecs del partit reconeixien que és moment de fer autocrítica. El primer, de fet, que ho va posar sobre la taula va ser el futur lehendakari Imanol Pradales en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
Vamos a trabajar primero viendo bien los resultados y leyendo bien los resultados que nos han dado estas elecciones. A partir de ahí hay que conformar un gobierno fuerte para Euskadi porque los retos que vienen son enormes y el mundo está muy revuelto y muy complicado. Y obviamente pues tenemos que poner las prioridades claras encima de la mesa.
Bé, doncs el PNB que fa un punt d'autocrítica, però que ràpidament es posa a fil a l'agulla per aconseguir aquest govern, juntament amb el PSE, Partit Socialista d'Euskadi, que té dos escons més. El PNB n'ha baixat 4. Això podria fer pensar que els socialistes demanaran tenir més pes en el govern que surti ara d'aquestes eleccions.
Sí, en una entrevista a Europa Press, el secretari general dels socialistes bascos, Eneko Andueza, avisa als nacionalistes que voldran tenir més representació al govern, sigui ja amb més consellers o més conselleries de més pes. A l'última legislatura en tenien 3, indústria, treball i habitatge. Recordar que PNB i socialistes sumen majoria pels pèls, però no necessiten el suport de cap altre partit, que és el que aspirava al Partit Popular.
Doncs això és el que pensa el PSE, el Partit Socialista d'Euskadi. De la seva banda, Bildu, que reuneix aquesta tarda la seva mesa política a Sant Sebastià per valorar l'espectacular pujada que han tingut fins a arribar a empatar amb el PNB. Fa 4 anys la distància entre PNB i Bildu eren 10 escons, ara estan empatats, mai no havien arribat tan lluny. S'ha convertit en una opció clara de govern a mitjà i llarg termini. Em fa la sensació que durant la campanya ells mateixos no es veien governant ara, però sí que era allò, apuntalar bé la seva opció política per d'aquí 4 anys, sí, intentar el sorpasso.
Sí, aquestes últimes eleccions, Òscar, sempre se les havien plantejat com un primer pas per governar d'aquí 4 anys. Ahir a la nit, allò de somiars gratis, sempre pensaven en l'opció de superar el màxim rival, però durant tota la campanya han estat plenament conscients que aquest sorpasso era pràcticament impossible d'aconseguir. Bildu celebra uns resultats històrics, però pensa en clau de futur, se senten còmodes amb aquest paper d'oposició que exerciran els pròxims 4 anys, i Ochandiano, després de l'escrutini, parlava directament de canvi de cicle a Euskadi.
Hoy el cambio está en marcha y es imparable. Vamos en el buen camino. Esta es la senda correcta. Hemos dado un salto cualitativo impresionante. En los siguientes 4 años vamos a hacer que este país se ponga en marcha.
Doncs amb l'Arnau des de Bilbao, però també amb vosaltres tres, es dona un d'aquells fets que sempre passa a les eleccions i és que tothom guanya, però aquesta vegada Euskadi realment els tres grossos, tots tres poden veure amb optimisme el resultat, perquè el PNB, que en algun moment ha semblat que tenia la victòria penjant d'un fil o que fins i tot podia perdre per primera vegada, guanya i a més manté el govern. El Partit Socialista d'Euskadi puja 2 escons, per tant podrà marcar més la legislatura, i Bildu, tot i que no ha aconseguit el sorpasso que en algun moment de la campanya semblava que podia aconseguir, treu un resultat històric que fa que empati amb el PNB. Per tant, tots tres tenen motius per, com a mínim, no estar enfonsats, no sé com ho veieu.
No, això és així. Però a banda de tot això, crec que hi ha una cosa molt important, que és que a més ho han fet amb una renovació de lideratges.
Sí, amb les dificultats que això comporta.
Exacte, i tot i així han sortit guanyadors, no? També ho comparo amb Catalunya, que potser costa més, no?, que hi hagi aquesta renovació, però en el cas del País Basc ha sigut una aposta segura. Això d'una banda. Jo crec que és important veure el... I ara què? És cert que el PNB té molta pressa per formar govern, crec que és normal i crec que és intel·ligent, tenint en compte que per molt que han guanyat les eleccions amb vots, han empatat en escons, i tot i així podran governar, és cert que la ciutadania basca no ha valorat del tot bé aquesta gestió, i per tant ells el que necessiten és tornar a governar com abans millor per continuar amb aquesta obra de govern. Per mi l'ascens de Bildu és part d'històric, crec que té precisament aquest mèrit, que és que ells han venut una obra de serveis de cara a gestionar, no de cara cap a la branca més independentista, no? Tot i així, és el Parlament més nacionalista, per tant, l'interrogant ara mateix és si hi haurà aquesta negociació per un estatus polític nou amb Sánchez o no, i si el Bildu i PNB, que ara mateix són rivals, en aquest cas hi haurà una conjunció d'interessos per tirar cap aquí o no. És cert que Bildu li ha sortit molt bé aquesta estratègia de vendre's com un soci fiable, no ha posat en risc en cap moment el govern de Pedro Sánchez, tot i saber que podien guanyar aquestes eleccions, o com a mínim empatar-les en escons, que és el que hem vist, i per tant és una estratègia a llarg termini. Bildu ha sigut el primer que ha dit que ells ja s'hi veuen d'aquí 4 anys i que ara no era el moment de governar. Crec que és intel·ligent, veurem si el PNB, mantenint aquest govern durant 4 anys, aconsegueix aquesta vegada sí millorar aquesta obra de govern i veure-se'n beneficiat a les urnes.
A mi hi ha una cosa que em sorprèn, i fins i tot des d'un punt d'admiració, no? Jo esperava la nit electoral, seguint la llei que Bildu, en certa mesura, ni que sigui com a intent, posaria el PSOE en una certa posició compromesa, de dir, escolti, vostè ara mateix ha de triar entre el model caduc, que ha perdut, perquè en certa mesura hi ha un retrocés electoral important, sobretot del PNB, que podria ser raonable després de 40 anys governant, vull dir, passen moltes coses en 40 anys, és normal que una marca pugui erosionar-se, no? I aquí estem nosaltres, que tenim aspiracions de fer coses noves, i dintre un eix social, un eix esquerra-dreta, des del punt de vista progressista, tenia un sentit. I jo no vaig saber interpretar que ni s'acostés això. Per tant, em sembla bé des d'un punt de vista de la seva pròpia maduresa interna. Potser ells saben que no estan prou madurs per governar i que necessiten encara tenir més cotes de poder per anar aclimatant-se al que representa governar, sobretot després de fer-ho el PNB durant 40 anys, però tot això em sembla admirable, perquè penso, bueno, de quina manera els partits, almenys que els que tenen més aquesta pulsió d'adquirir, d'assolir quotes de poder, que no pas la de saber administrar el seu tempo intern com a organització i extern en termes de formes de govern, no? Per això em va sorprendre, en certa mesura, perquè estaven, ho podrien fer perfectament, no? I, per altra banda, no sé, és com si aquest acord ja estigués previ assumit per tota la ciutat basca, que havia de passar, que encara queda una estona més de govern de coalició i que en tot cas ja veurem després què és el que pot venir o no venir. Per tant, això em sembla que indica molt d'una certa maduresa de la societat basca en tots els seus moviments, no? Sembla que no hi ha res que estigui com a l'atzar. Fins i tot la pròpia recanvi generacional que han fet al davant ha estat com molt normal, no? No sembla que hi hagi hagut cap conflicte especial ni a una banda ni a l'altra, no? S'ha fet amb normalitat des de la força dels partits, que ja tenen una tradició molt, molt potent, i després, doncs, bueno, ha tingut un reflecte electoral que tampoc ha estat... Bueno, em sembla interessant des d'aquest punt de vista, més enllà de les sumes i les restes en termes electorals.
Tu que fa dies que estàs a Bilbao, Arnau, tens aquesta sensació que la societat basca ho ha acceptat tot amb aquesta maduresa que hi ha el Miquel Àngel?
Sí, sens dubte. Jo crec que els partits bascos tornen a demostrar que van per davant, que saben analitzar molt bé i captar molt bé la fotografia de la societat, i que és a dir, que els partits segueixen la societat, però al mateix temps els partits tenen molta fortalesa. Bildu, us he d'explicar que va absolutament en sèrio, que jo, observant-lo aquests dies, no es despista ni un segon. Té tota una maquinària en marxa molt modernitzada, amb un electorat molt jove, i en clau modernitzada, en clau de missatge, d'imatge. Han canviat el color, han canviat la posada en escena, l'estratègia és completament nova, amb missatges moderns, amb planificacions també de partit polític gran, i ho tenen tot molt calculat. I a l'altre costat també, el PNB ha tornat a demostrar que és una roca. Va ser ells qui van plantejar aquest canvi de candidats, aquests candidats de perfils més joves, més de gestors, perquè ja van detectar que tenien el Bildu molt a prop, i que o lideraven aquestes eleccions en clau de nous lideratges i nous missatges, o perdrien, i ha anat de molt poc, i han aconseguit mantenir la governabilitat gràcies, jo crec, a aquesta també capacitat d'anticipació.
Sí, no, jo tret tres notes inicials, i llavors, si voleu, entrem en les estratègies de cada organització i tal, no? En el País Basc, sapiguem que l'actualitat o la... No, a Catalunya tenim una pulsió sempre de voler fer una lectura local de les coses que passen a altres llocs que segurament no tenen res a veure amb la nostra realitat, com és el cas del País Basc, no? I no per evident és menor, i jo crec que no cal deixar destacar-ho, mai havia existit un Euskadi electoralment tan sobiranista. Paradoxalment, després d'una campanya que ha estat de tot, o que ha girat al voltant de tot, menys al voltant de l'eix nacional. I justament, jo estic convençut que el sobiranisme basc, per les converses que he pogut tenir amb gent del territori, amb gent d'Euskal Herria, doncs que sap perfectament que la cosa va d'estratègia de llarg recorregut, i això em permet una mica enllaçar amb el que deia el Miquel Àngel, no? Diu, ostres, no, que et sorprenia el fet de que ni tan sols Bildu hagi fet l'intent de posar en una dificultat al PSOE. No, és que el joc tàctic de vol gallinaci en la política estratègica basca està bastant descomptada. És a dir, allò que estratègicament li convé i li convenia a Euskal Herria Bildu era precisament fer, segurament, el que esdevé, entenc jo, la culminació de l'obertura d'una nova era, no? El candidat Abertzale parlava d'un nou cicle, i jo crec que és directament una nova era, fins i tot generacional, per la política basca, i no pas moviments tàctics que ara mateix, doncs, li aportaran poc. Només cal veure, doncs, el tipus de política, d'estratègia que ha aplicat a Euskal Herria Bildu a Madrid, en què pràcticament ha donat per descomptats els seus vots, els seus suports al PSOE, entre altres coses perquè sí, el sobiranisme d'Esquerra Basc, entès que no és el mateix quan governa l'esquerra més o menys esquerra a l'estat espanyol que quan ho fa la dreta i l'ultradreta a l'estat espanyol, no? Des de l'òptica catalana, re, una cosa molt, molt ràpida, quina enveja de campanya, perquè justament la cosa no, la cosa ha anat al voltant de projectes, estratègies i de llarg recorregut i no pas diguem-ne, de projectes més o menys personalistes i d'agendes polítiques que tenen poc a veure amb el llarg recorregut, no? I que estan molt, molt avasades a la tàctica i a la gesticulació de, immediata, no? I per última cosa, doncs, a mi el que em sembla que surt de les eleccions d'ahir és el retrat d'una Euskadi nacionalment normalitzada, en el sentit que existeix una dreta nacional hegemònica en el seu espai ideològic i una esquerra nacional que es comença a albirar hegemònica també en el seu espai ideològic. No ha quedat pràcticament res a l'esquerra o a la pretesa esquerra de Bildu, no?
Jo amb això estem bastant d'acord amb el plantejament que fa en general el Marc. Crec que tampoc podem oblidar que cada país o cada realitat doncs, respon també a les seves conjuntures, no? I és veritat, no?, que històricament els bascos sempre han estat doncs, la punta llança en alguns aspectes, però també és veritat que es podia comprendre relativament poc des del punt de vista del seu negociat econòmic amb l'Estat, no? Si, si de 75 diputats, 54 són nacionalistes, per tant, demà podrien votar perfectament per la independència d'Euskadi, i no ho fan ni ho plantegen, encara que en el passat
és que no
algú va fer,
no se n'han
ni se n'ha parlat, ni se n'ha parlat d'ETA a Madrid i no se n'ha parlat d'ETA a Euskadi, sí. Vol dir que hi ha algun factor que això ho impedeix, o en tot cas no ho fa plantejable.
I aquí et diria que com que tenen la clau de la caixa,
és que és això.
De facto ja són independents.
És que és això. És que aquest és l'element...
reduccionista.
Sí, sí, no, sí, però és un sentit tots.
És una postura, pot ser reduccionista, però per mi és suficient com per explicar doncs, que no viuen el greuge com es viu a Catalunya. I a Catalunya ho has provat tot. D'una manera, d'una altra, durant una època, d'una altra època, amb un tripartit, sense un tripartit, amb un govern nacionalista, amb un altre d'independentista, amb un altre... I al final no te'n surts del problema de fons que hi ha, que més enllà del reconeixement nacional hi ha un tema de relació econòmica. I això està condicionant absolutament tot. I els amics se'n diuen, veus, aquesta gent són ultranacionalista, fixa't, han sortit 54 de 75 i tot així no plantegen la independència.
Entre altres coses perquè saben que la independència la podran plantejar quan hi hagi una àmplia majoria
social. És que la podrien plantejar exactament ara mateix i no passaria res. Una altra cosa és que no la necessiten plantejar, potser, perquè des del seu punt de vista hi ha coses que tenen guanyades d'entrada la clau de la caixa.
O que interpreten millor el moment polític. És a dir,
és possible que els catalans sempre tinguin dificultats per interpretar el nostre model
no,
polític.
No, ho dic perquè aquí jo crec que hi ha unes ferides que encara no s'han tancat no.
Això és evident.
Però no li pots demanar la mateixa maduresa política a una ciutat com la basca, passant per on ha passat i el moment en el que es troben, que a l'hora de comparar-lo a la catalana. Jo crec que aquí és on hi ha un error, perquè aquí encara hi ha aquest conflicte obert, les estratègies de partit encara són les d'abans i només cal mirar els candidats per veure-ho, i per tant falta encara un tancament de cicle amb la de judicialització per després plantejar-se aquestes coses.
Sí,
és a dir, hi ha hagut un trencament unilateral que allà no hi va ser.
Però tanto, perquè els bascos...
Una part de trencament unilateral hi va ser, justament d'una part, diguem-ne, problemàtica de la societat basca.
Amb, sí, però amb, no de la mateixa manera amb, que va veure el 17.
Procés,
no,
amb aquí el procés perquè, cap a la pau que va fer de manera unilateral, vull dir que segurament el cicle, perdoneu, això que jo en diria més era política que no pas cicle, perquè hi veig una dimensió que va més enllà d'un sol cicle, té molt a veure en el fet de que, escolta'm, el que veiem ahir probablement és la culminació d'un procés de pacificació i normalització política al País Basc que fa molts anys que ve. Exacte. I que s'han entès que justament les estratègies que funcionen són les de llarg recorregut. De fet, estic segur, i alguna constància en tinc, que tampoc ha estat menor, diguem-ne, per al sobiranisme basc observar què passava a Catalunya. I han estat molt al damunt l'última dècada per veure justament cap on es podien moure les coses des d'un punt de vista estratègic i també tàctic a l'hora d'actuar, no?
Són dues realitats completament diferents en molts aspectes, amb històries diferents i amb relacions diferents amb l'Estat, però cada vegada és impossible que no s'acabin mirant ni que sigui interessadament, que potser, doncs, és fàcil i s'entén políticament, però el fet és que el conflicte de la societat basca de lluny és molt més greu, perquè no crec que s'hagi esvaït del tot, que el que aquí hem pogut viure al voltant d'un referèndum.
Que l'Arnau volia entrar des de Bilbao.
No, deia que aquí, com comentàveu, està més canalitzat el procés del dret i del revés i provoca una certa urticària les conseqüències del procés, eh? I per això no hi han entrat gens ni mica en aquesta campanya, i és que realment ha estat un tema absolutament secundari. Una altra cosa en comparació amb Catalunya, sorprèn que ni durant la campanya ni sobretot ahir a la nit i aquest matí ningú hagi posat, ni que sigui mínimament sobre la taula, l'opció d'obrir converses entre el PNB i Bildu. I aquestes converses no han existit i no existiran. Ho han deixat claríssim els dos partits des d'un inici. Els bascos aquests dies ho comentàvem, alguns d'ells, aquest pacte de fa anys entre Junts i Esquerra, aquí és impossible d'imaginar-se. I apuntar en aquesta línia d'aquest Bildu més moderat, d'aquesta nova etapa de Bildu, avui el seu candidat a Pello Chandiano admetia en una entrevista a Ràdio Euskadi que, tot i que no tenen intenció de governar, estan oberts durant la legislatura, durant els pròxims 4 anys, a arribar a pactes puntuals al Parlament, tant amb el PNB com amb els socialistes, si són en matèria sobiranista i en clau social, en clau de progrés social, sobretot amb el tema de la sanitat i l'habitatge.
Bé, en tot cas veurem què va passant, però és clar que es repetirà el govern que hi havia, amb el PNB al capdavant i el Partit Socialista d'Euskadi també a dins, l'oposició de Bildu, que ofereix acords concrets en temes d'autogovern, de llengua, etc etc, però també qui surt guanyant d'aquests resultats és Pedro Sánchez.
Completament.
Perquè amb aquest resultat no li perilla la majoria a Madrid.
No, com a mínim el flanc basc el té assegurat.
Sí, per una banda, de les eleccions
d'ahir. El flanc basc el té ara mateix assegurat.
Per mi el més important d'aquesta lectura de Sánchez és que s'ha normalitzat a Bildu com un actor polític amb qui pactar, i això a Sánchez li va bé. És a dir, totes les crítiques que ha rebut per part del PP, veient el resultat del PP, que no ha aconseguit el seu principal objectiu, que era que Vox no entrés. Vull dir, va, sí que és cert que han guanyat un escó, però el principal objectiu era quedar-se amb tot aquest espai i no ho han aconseguit. Per Sánchez surt completament reforçat d'aquestes eleccions, i els pactes que ara faci amb Bildu estaran molt més normalitzats que abans d'ahir a la nit.
Veurem com evoluciona tot plegat en aquesta post-elecció, podríem dir, a Euskadi. Arnau Maimó, des de Vitòria, gràcies, bona tarda.
Que vagi molt bé, bona tarda.
Pel que fa referència a la campanya catalana, avui haurem d'estar molt pendents de què passa a Madrid. Aquest matí han començat les declaracions davant de les comissions d'investigació per la compra de material sanitari durant la pandèmia, i el Senat, el primer de ser interrogat pels grups parlamentaris, ha estat el suposat cap de la trama, que hauria cobrat comissions, Koldo García, que s'ha acollit al seu dret de no declarar, té un procediment obert als jutjats i no ha volgut entrar en el detall de les qüestions sobre el sumari que se li han plantejat, però sí que s'ha volgut defensar en aquests termes.
Me han crucificado vivo. Quise tener relación con uno, tener relación con otro. Yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle. Porque mediáticamente estoy totalmente mal expresado, pero muerto. La pregunta es, ¿todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?
Bé, de vos dir-li que no el trucaran, tots aquells senadors que tenia al davant. Koldo García, exassessor de l'exministre José Luis Ábalos, aquest matí, i ara a les 4 serà Salvador Illa qui compareixerà al Congrés en qualitat d'exministre de Sanitat durant la pandèmia. Veurem què és el que explica el líder del PSC, ho podrem seguir a través de Catalunya Informació, aquesta compareixença de Salvador Illa en aquesta comissió del Congrés. Canviarà alguna cosa aquesta compareixença? Marcarà molt la precampanya, campanya que comença aquest divendres a Catalunya? N'esteu molt pendents o creieu que no tindrà incidència?
Jo, quan veia com no, la declaració, que de fet no ha estat declaració, la compareixença que ha fet Koldo a la comissió d'investigació, d'entrada m'ha vingut al cap que, no, amb una actitud tan victimista com xulesca, no? Fixeu-vos que fins i tot en la manera d'asseure's, no? Amb el braç darrere el respatller, vull dir que m'ha semblat, doncs, m'ha fet pensar fins i tot que algú avui estaria aguantant molt la respiració, no? Justament per la informació que pugui tenir aquest personatge, que avui no l'ha volgut compartir, justament amb el pretext de la judicialització de la causa, i que per tant doncs es defensarà on s'hagi de defensar, que seria, diguem-ne, en l'espai, diguem-ne, judicial, no? No ho sé fins a quin punt Salvador Illa és un dels que aguantava la respiració, però en qualsevol cas és evident que, home, no li cau massa, no li cau massa bé ara mateix que esclati tot el que esclata a tres dies de començar la campanya electoral, que d'entrada doncs, li donen cert avantatge, no? En, si més no, pel que fa la demoscòpia. Que el pot desgastar, sí, home. Jo entenc que anirà molt ben preparat aquesta compareixença justament perquè tingui el mínim impacte possible en una campanya que està al caure, no?
Jo
tinc la sensació que és un moment incòmode, molt incòmode per ell. Evidentment, a cap candidat li interessa anar a una comissió, i menys per una cosa vinculada amb la corrupció, diríem. Però crec que l'enfocament que farà l'exministre Illa i el PSC serà el de treure pit de la gestió, el d'intentar treure una oportunitat, diguem-ne, d'aquest moviment en què és evident que al final una comissió d'investigació pot donar el que doni de si, però no és com anar a un jutjat, ni molt menys en termes d'imatge mediàtica o d'impacte sobre les seves oportunitats electorals. I per tant crec que veurem un ministre, un exministre, acusant el PP d'intent de filibusterisme, d'aprofitar la campanya per fer mal a l'adversari i aquest tipus de històries més de tinta de calamar, no? Més a saber si pel camí passa alguna cosa i alguna declaració que el pugui situar en una situació més feble o més de risc. Però jo diria que això passarà i que tindrà un impacte molt relatiu més allà que surti alguna informació nova, que la tinguin reservada i que a partir d'aquí pugui estirar-se mediàticament fins on sigui.
Clar, aquí volia anar, és a dir, el que tenim a dia d'avui sobre Illa, aquesta suposada implicació, és un xat entre quatre persones on es parla d'ell. És a dir, l'Illa no té cap involucració directa amb tot això, de moment, i és cert que tant periodistes com des de la pròpia justícia s'ha estat investigant tot això i no han trobat res. És a dir, aquesta persona no només no està investigada, sinó que tot és de forma de tercers, no? Que parlen d'un suposat ok que ell va donar a una compra de material sanitari, que tampoc tenia per què donar-lo ell, i ell el que ha fet i el que farà avui també és aportar tota la documentació dels contractes del Ministeri de Sanitat, on no hi ha cap indici que el vinculi amb aquesta trama, no? Jo crec que sempre és un risc, evidentment, en una compareixença com aquesta. També crec que ell té el discurs molt ben preparat i que avui el que intentarà precisament és donar-li la volta, és a dir, intentar evidenciar que això és una campanya política per desgastar-lo quan està davant d'unes catalanes on totes les enquestes l'assenyalen com a guanyador.
Sí, portar-ho cap a la polarització amb el PP, com deia Miquel Àngel, estic d'acord, doncs això pot arribar fins i tot a treure'n cert rèdit, no?, des del punt de vista de la campanya, per tant...
Això no vol dir que... Vés a saber.
Sí, sempre hi ha un risc.
Evidentment és una pedra a la sabata, que millor no tenir-la, però...
I a més, en el negociat, no?, del món del periodisme, la comunicació que coneixem nosaltres, sabem perfectament fins a quin punt, malgrat la realitat, no?, que a vegades la realitat és accessòria, hi ha una cosa que és evident, que és que quan es parla de Coldo sovint surt la foto de Salvador Illa. Per tant, la vinculació de Salvador Illa amb un cas opac de corrupció està servida. És a dir, i això haurà de combatre. I això les portes d'una campanya electoral. Per qualsevol polític consultor de comunicació o per qualsevol persona que formi part de la campanya sap que, home, doncs no és la millor carta de presentació, ni t'ajuda massa a anar en una direcció que tu voldries.
Exacte, en comunicació política el més complicat de combatre és el dubte raonable. Exacte. Quan s'instal·la el dubte raonable, que no vol dir que és cert ni que és mentida, simplement és un dubte raonable, doncs a partir d'aquí com combats aquest fantasma quan es repeteix de manera reiterada en els mitjans. Quin impacte pot tenir? Doncs possiblement el PP ja ho té calculat, que potser alguns que s'aniran cap al PP que podrien anar al PSC en aquest cas, no? Alguns d'aquesta franja que té a l'hora d'acumular un vot constitucionalista, per dir-ho així.
Però bueno, veurem. A Catalunya la té dissenyada cap aquí, la campanya. És a dir, d'una banda quedar-se amb els votants del PSC que no els agrada gens l'amnistia i de l'altra intentar tacar Salvador Illa en aquest cas, és evident, i després vincular-ho a la part de la gestió que ells miren molt cap a la sequera, no? Vull dir que la campanya en aquest sentit la tenen feta i només cal veure que Feijóo demà també estarà a Catalunya i que vindrà molt en aquesta campanya.
De fet, després de passades les basques, que al PSOE no li ha anat malament, segurament el Partit Popular l'única o l'última opció que té de desestabilitzar és que a Catalunya, doncs, bueno, les coses vagin potser d'una altra manera, i vés a saber, no? Vull dir, què poden arribar a fer? Aquests poden passar de fer un coll boni, diríem, a vés a saber, perquè el que els interessa és que, evidentment, a l'Illa, a l'exministre ja no li vagi del tot bé. Ara, quan parlem de corrupció, mitjans de comunicació, alguns determinats i Partit Popular, pot passar qualsevol cosa.
Veurem què és el que passa a partir de les 4, d'aquí a 12 minuts a Catalunya Informació. Insisteixo, podreu sentir la primera intervenció de Salvador Illa en aquesta comissió d'investigació del Congrés i després les rèpliques dels diferents partits. Fem una pausa i de seguida ens preguntarem el que molts de vosaltres potser us esteu preguntant. Demà, què, Sant Jordi? Plourà o no plourà?
Colnatur i Anna Milán.
Les meves amistats estan totes amb allò de ja no em moc com abans. Ei, que no sabeu que els 50 són els nous 30?
Confia en Colnatur Complex, col·làgen, magnesi i vitamina C que t'ajuda a cuidar les articulacions.
Que si es nota, prova el 3 mesos i després ja m'ho explicaràs. Uneix-te al moviment Colnatur.
El teu especialista en col·làgen d'origen natural.
Surt a la recerca de la millor rosa. Obre't pas a cops de colze a les parades de llibres. Ves a la casa de la signatura més preuada. Viu Sant Jordi a Abacus tot l'abril. Amb un 5% de descompte en llibres i més de 200 signatures a les nostres llibreries i parades. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
I per la mama, un d'aventures.
Llestos.
I per la tieta de detectius.
Fet.
I per la iaia de por, que li encanten.
El més emocionant de Sant Jordi és fer que les millors històries arribin al seu destí. Des de Nissan t'acompanyem en el camí. Bon Sant Jordi.
I ara, a per les roses.
Nissan, condueix històries extraordinàries.
La FAC. Factoria Cultural de Terrassa presenta el 18 i 19 de maig Ail i tu.
Una mostra de l'energia i el talent de la companyia de dansa nord-americana que celebra el 50è aniversari.
Enganxa't a la passió dels seus ballarins i gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Perdona, t'ha caigut un traster.
Deus voler dir un euro.
No, no, t'ha caigut un traster.
Però per què?
Ara tens el teu traster a Blue Space per un euro el primer mes. Truca al 900-250-900. Blue Space, com més vius, més espai necessites. Oferta vàlida per trasters i nous clients. No inclou assegurança, fiança ni despeses de gestió. Consulta la resta de condicions perquè sigui aplicable als nostres centres Blue Space.
Blau.
Vermell.
Disney.
Tarantino.
Est.
Oest.
Els Estats Units és un país de contrastos, moltes vegades d'extrems. Seguiu-me, que us ho explico.
Follow Garriga, el podcast que ens apropa a la realitat nord-americana amb Francesc Garriga.
Política, televisió, religió, esports, sabrem com són i com sonen els Estats Units.
Follow Garriga, amb Francesc Garriga. L'univers de contrastos dels Estats Units, segons el nostre corresponsal.
Feu follow i acompanyeu-me.
A l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
Catalunya migdia.
9 minuts i les 4. He anat a publicitat preguntant Sant Jordi què, plourà o no plourà, i el Marc Colomer, el Miquel Àngel Escobar i la Júlia Reguer m'han mirat amb cara d'espantats, com volen dir que ens ho demanaràs a nosaltres. No. Gemma Puig, bona tarda.
Bona tarda.
Plourà o no plourà per Sant Jordi?
Ai, sempre es fa patir, això.
Sempre, però ara ja estàs el dia abans. Ara ja sí que hauries de dir si
ara caixa o faixa. Ara hauríem de saber si sí o si no,
sí,
no?
Sí, ara sí, ara sí. A veure,
a
què?
Veure. No, no plourà a tot arreu, hi haurà algun ruixat, ja ara
no plourà a tot arreu, ja, el no tan contundent inicial, ja, bueno, a tot arreu no, però...
No, home, perquè...
No plourà a tot arreu alguns ruixats, no sé,
va posant la subordinada...
Ja ho estic, que és, ai, ja ho estic. A veure, al matí farà sol, tret de la Vall d'Aran, nord del Pallars, que aquí sí que fins i tot pot nevar una miqueta, però a la resta farà bon temps, de nit, matinada haurà plogut, però durant el matí farà bon temps, tindrem alguns núvols i farà sol. Després de la tarda creixeran algunes nuvolades i pot haver alguns ruixats. De moment sembla que serien més probables, doncs, cap a la Selva, el Gironès, el Vallès Oriental, el Maresme, tot aquest sector entre el sud de la Costa Brava i el nord de la Costa Central. Mm-hmm. Això seria primera hora de la tarda. I després, més de cara al vespre, no descartaríem algun ruixat més entre la Costa Central o el Camp de Tarragona. Però això no tots els models ho donen. És a dir, tot el sector del nord-est sí que a la tarda sembla que hi podria haver algun ruixat, i el del vespre no tots els models ho donen. Per tant, hi ha molt aire fred, no? Ja heu notat que avui les temperatures han baixat, per tant, hi ha molt aire fred. Per tant, aquests ruixats de tarda, doncs, tarda-vespre, són els que ens podrien fer una mica la guitza. Però bona part del dia no plourà.
Per tant, aquell que pugui, que enllesteixi la feina al matí, que va més sobre segur que a la tarda, depèn de quina zona, sobretot
depèn de
Costa
zona,
Central,
sí.
Costa
no,
Barcelona,
tot arreu,
Costa de
Catalunya
Girona.
Central, clar. Ponent, Interior de l'Ebre,
no,
tot
aquí,
això.
Aquí tenen el dia tot el
aquí
dia
tranquil. Aquí tenen el dia assegurat, exacte. Estem parlant d'aquesta franja entre això que dèiem, la selva al Gironès, sobretot a la tarda fins al Vallès Oriental Maresme, després tarda vespre potser baixo una miqueta més avall.
Mm-hmm. Us va bé o no?
Sí, home.
No, sí,
estem parlant de ruixats, no estem parlant del que va passar
no fa dos anys. No és allò de fa dos anys, que recordo que estàvem fent programa des de Passeig de Gràcia i allò va ser un drama. Sí, sí,
no, estem parlant de ruixats.
Ja està bé que plogui, no?
Home, sí, sí, també s'ajuda a deixar-ho el dia de Sant Jordi. Sí, sí, sí.
Clar. Clar.
Bé, escolta, no el dia de Sant Jordi, no. Cavalcada de Reis.
Exacte, sí.
Setmana Santa, Sant Jordi, no és que hi ha gairebé, no, Carnestoltes, és que ja gairebé estic per no comprar petards per Sant Joan, perquè no, segur que també hi caurà.
Sí, com era allò d'aquest país no sap ploure?
Sí, és ben bé així. Això
mateix. Pues plou quan no toca, quan toca no plou, no ho sé. Ara.
Perquè, Gemma, aquesta tarda està plovent. Ara, per exemple, el Maresme està plovent.
Sí, ara està plovent. I aquesta tarda sí que tindrem ruixats més, una mica més intensos, també en aquest sector, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central, i avui al vespre, Camp de Tarragona. Per tant, encara de matinada hi poden haver alguns ruixats a la Costa Central, però després marxaran. Però sí, hi ha avisos fins tot en aquest sentit d'intensitat del servei meteorològic. Ara a la tarda, entre la Selva i el Barcelonès, podríem dir, i al vespre entra cap al Camp de Tarragona. Per tant, sí que aquesta tarda ruixats i tempestes en aquest sector. En canvi, cap a l'interior, cap al Pirineu, doncs fa un temps ben diferent.
Per tant, tu que deies, Júlia, no m'esperava aquest dia, això és a Barcelona, al Maresme.
Sí, la veritat és que sí.
Bueno, començarem.
El fred és a tot arreu.
Sí, al matí ha plogut, al matí ha plogut. Llavors ara tothom anem a carretejar el paraigües, però ja té això, no, escolta'm, benvingut sigui.
És la primavera.
Sí, sí, sí. No, i és veritat que tenim tanta necessitat d'aigua que, escolta'm, que vingui tota la que es pugui. Si pot ser les capçaleres dels rius, encara l'encertaríem més, però vaja. Perquè demà, per tant, no corre perill la programació especial de Catalunya Ràdio que fem al carrer, demà al Passeig de Gràcia de Barcelona, des de primera hora del matí amb el matí de Catalunya Ràdio i fins al final de la tarda de Catalunya Ràdio, també les dones i els dies, estarem al Passeig de Gràcia, cantonada Consell de Cent, també al Catalunya Migdia, que estarem allà fent el programa amb tots vosaltres, els que estigueu passejant pel centre de Barcelona. Això, Gemma, ens respectarà.
Sí, això ho respectarà. El vespre és
ja hi som.
Quan he de ficar una miqueta al...
Ja hi som.
Bé, bueno. Per dir, o sigui, en principi no plourà, però no podem ficar un nou molt.
Si és el vespre, allò, per fer la recollida del dia, no? Fins
ja quan ja s'hagin venut els llibres.
Vindrà de gust fins i tot amb la pluja poder fullejar algun llibre que haguem pogut comprar, etc.
De 2 a 4 amb els del migdia en respecte a la pluja.
Sí, sí.
Perfecte.
Ara si demà no passen, em truquis.
Ja saps que et trucaré, com a mínim un WhatsApp. Com a mínim un WhatsApp. Gemma, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, és la dia de Sant Jordi més monitoritzada.
Sí.
Dels últims anys, perquè fa, jo crec que 2 setmanes que anem seguint dia a dia quina serà la previsió el dia, no? El dia de Sant Jordi. Jo, escoltant, diria que demà plourà.
Home!
La sensació que hi ha tants ets lliuts i tants...
Perquè hem trucat a la Gemma Puig.
No, home, ha dit que no, però no ho ha assegurat del tot. Home, per tant, sí, tinc la sensació que és d'aquests dies...
Perquè s'ha de cobrir la d'esquerra.
Ja, clar, evidentment. Per això em fa pensar que demà...
Que era molt divertit era
parlar... Que no, però...
El que era molt divertit era parlar amb els meteoròlegs la setmana passada, o quan faltaven 10 dies, perquè, clar, estàvem nosaltres, per exemple, preparant la programació. I llavors els trucats i deies, va, escolta'm, no ho podeu dir, però què? I llavors et deien, és que és primavera. És que depèn de si, l'aire fred arriba una mica més al nord, una mica més al sud, arribarà a una banda o una altra. I com diguem que plou i després no plogui, les crítiques són tremendes. Per tant, espereu-vos que falti menys. Ja, però és que nosaltres hem de dissenyar una programació. La fem o no? Vull dir que també la pressió a la qual sotmetem els homes i dones del temps.
D'avui per demà i es curen en salut. Vol dir que això pot canviar en minuts.
Perquè va depèn de les zones.
Clar, clar.
No, escolta'm, a Ponent i a Tarragona tot el dia tranquils. I després aquesta zona de Vallès Oriental, del Maresme, la Selva, aquí a la tarda vespre pot ploure més. Ja està, la resta tot tranquil. Va, doncs demà estarem des del Passeig de Gràcia amb Consell de Cent. Júlia Reguer, Miquel Àngel Escobar, Marc Colomer, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Tornem demà al Catalunya Migdia. Adéu, adéu.
Ah, per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC. Hi som per ajudar.
Aquest dijous, a la tarda de Catalunya Ràdio, l'Ajuntament de Barcelona descobreix els esdeveniments, els serveis i totes les activitats que no et pots perdre a la ciutat de Barcelona.
I per la mama, un d'aventures.
Llestos.
I per la tieta, de detectius.
Fet.
I per la iaia, de por, que li encanten.
El més emocionant de Sant Jordi és fer que les millors històries arribin al seu destí. Des de Nissan t'acompanyem en el camí. Bon Sant Jordi.
I ara, a per les roses.
Nissan, condueix històries extraordinàries.
Llibres, roses i la ràdio al carrer, com sempre per Sant Jordi.
Catalunya Ràdio instal·larà l'estudi mòbil al Passeig de Gràcia entre Consell de Cent i Diputació, des d'on farem una programació especial.
Viurem l'ambient de Sant Jordi a peu de carrer, amb un munt de convidats. Tindrem els protagonistes del dia i les actuacions musicals dels Amics de les Arts, la Mariona Escola del Petit Príncep i Ginestar.
I a la tarda seguim la festa des de l'estudi mòbil al Passeig de Gràcia de Barcelona. Veniu a veure'ns. Tindrem els exeufòrics, la Sofia, l'Alèxia, protagonista de Maricel, i ens visita Marta Torné.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio.
Per Sant Jordi, la vida és al carrer. I Catalunya Ràdio també.
Amb el patrocini de Bacus i la col·laboració d'Immo Grup Miranza i Capravo.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que cada tarda et desperta de la migdiada.
Bona tarda.
Que et descobreix nous i sorprenents càrrecs polítics.
Ai, no hi parla ningú que no sigui un càrrec elèctric. Electe.
I que reinventa la ràdio i els seus programes constantment.
D'un restaurant caníbal a Berlín, caníbal a Berlín.
Un programa on es diuen coses tan interessants que hi ha qui espia els seus col·laboradors.
Jo crec que he dit alguna cosa i ara estan aquí. Al final hi ha algun d'aquests segurs.
Ah, sí? I quin programa és aquest?
Home, Carot, la tarda de Catalunya Ràdio. De dilluns a divendres de 4 a 7 amb...
Ah, clar, amb mi, l'Elisenda Carot.
Cap amunt, munt, munt.
Si està bé a la tarda.
Catalunya migdia.